Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els veïns de l'edifici del sostre esfondrat del carrer Torina no podran tornar a l'immoble fins que es reparin els danys. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els propietaris del bloc hauran d'encarregar un informe independent per comprovar si les bigues pateixen ara aluminosi. A més, hauran d'assumir el cost de l'apuntalament i la retirada de la runa. L'Ajuntament s'ha ofert a assessorar els 6 desallotjats de l'immoble, tot plegat després que dilluns l'accident costés la vida al veí de 52 anys.
Diverses agrupacions de Gràcia reclamen que retiri l'amiant present als carrers del barri.
Demanen també a l'Ajuntament que faci un inventari de les peces d'aquest material tòxic i les retiri. Un amiant que s'ha escampat en punts com el pati del Teresa Claramunt arran del temporal Filomena i que, alerten, suposa un risc per a la salut pública.
I en esports, el Sabadell podria sumar 3 jornades seguides amb la porteria 0.
Si demà passat, contra el Zaragoza, es manté la tendència de les últimes jornades, podria millorar els seus registres com a local. Avui els homes d'Antonio Hidalgo s'han entrenat al CAR de Sant Cugat i demà ho faran per últim cop abans de l'enfrontament.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen idèntiques que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. S'imposa l'estabilitat meteorològica en general i predominarà el cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, a punts del Pirineu i del nord de l'Empordà encara és possible alguna precipitació feble. El vent bufa de component nord-oest entre fluix i moderat amb alguns cops forts de mestral a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. A més, al nord de l'Alt Empordà hi haurà tramuntana entre fluix i moderada. Tot plegat mantindrà la mar alterada, amb onades de més d'un metre i mig d'altura i amb notable mar de fons del sud i mar creuada a la Costa Brava a causa de la tramuntana. Pel que fa demà, el cel estarà serè o poc ennuvolat per núvol salts i alguns de mitjans, més abundants a partir de migdia i a la meitat oest. No s'espera precipitació i la temperatura voltarà entre 15 i 20 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a l'AP7, un quilòmetre al seu pas per Barberà en sentit sud per connectar amb l'autopista del Vallès. També a Barberà, però a la B30 hi ha un quilòmetre i mig de retencions per enllaçar amb la C58 en sentit sud i 2 quilòmetres en sentit nord. I a Barcelona trobem a aquesta hora trànsit dens a la Ronda de Dalt, entre Vallcarca i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, entrem en matèria. Els propietaris de l'edifici sinistrat de Cifuentes hauran d'encarregar un informe independent que determini si les bigues pateixen o no aluminosi. Així ho determina l'informe tècnic dels arquitectes municipals arran de l'esfondrament de part de la coberta de la finca que dilluns va provocar la mort d'un home de 52 anys. Segons la investigació dels Mossos d'Esquadra, problemes estructurals en les bigues de formigó de l'edifici situat al número 37 del carrer Torina podrien ser l'origen d'aquest ensorrament.
Mentre la propietat de l'immoble no disposa d'aquest informe, que també determinarà les actuacions de rehabilitació que caldrà fer-hi, més enllà de la substitució de la coberta, l'edifici es mantindrà clausurat. Els veïns, per tant, no tenen data per tornar a casa i, a més, hauran d'assumir el cost de l'apuntalament i la retirada de la runa que s'haurà de dur a terme per assegurar l'edifici. Segons ha informat Fons Municipals a Ràdio Sabadell, l'Ajuntament es posa a disposició dels 6 inquilins desallotjats, entre els quals hi ha el fill de la víctima mortal i que va resultar il·lès en l'accident per tal d'acompanyar-los i orientar-los sobre el procés que s'ha de posar en marxa a partir d'ara. D'altra banda, els bombers de la Generalitat van finalitzar dilluns els treballs sobre el terreny per assegurar l'immoble. A més, ahir van acompanyar alguns dels veïns de l'edifici perquè poguessin retirar algunes de les seves pertinences.
L'Associació de Famílies d'Alumnes del Teresa Claramunt, l'Institut Pau Vila i l'Agrupació de Veïns de Gràcia demanen a l'Ajuntament que recopili i retiri tots els elements d'amiant que hi ha a la ciutat. Una reivindicació que neix després que, arran de les ventades del temporal Filomena, diversos trossos de fibrociment caiguessin al pati de les escola.
Per això, les famílies del Teresa Claramunt van posar el crit al cel quan van veure les peces d'amiant esbocinades al pati del centre. A partir d'aquí, s'han unit amb altres entitats de Gràcia per demanar a l'Ajuntament que apliqui un pla Uralita. Jordi Andrés, membre de l'AFA del col·legi, ha explicat en què consistiria.
És fer un inventari per localitzar a tot arreu on està instal·lada i ubicada tot aquest material amb amiant. Un cop tens això, l'inventari fet, després et pots començar a remengar i dir, bueno, doncs això s'ha d'anar traient, com ho podem fer? Perquè, clar, aquí tot hi entren, doncs, edificis públics, edificis privats, i tot el protocol que es necessita per treure'l, perquè és complexa i delicat.
L'Ajuntament ha avançat aquesta mesura que es compromet a detectar els elements d'amiant del barri com a pas previ per fer-ho extensiu a tota la ciutat. L'amiant és un producte molt tòxic per la salut de les persones. Quan es trenca o es comença a deteriorar. De fet, el seu ús està prohibit des de fa prop de 20 anys.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El gimnàs municipal ha pogut reprendre la seva activitat aquesta setmana després que les restriccions permetessin les activitats interiors als centres esportius. Tot i que només pot acollir un 30% de la seva capacitat, els associats de l'equipament celebren que aquest 2021 el gimnàs continuï obert, tot plegat després que el govern local el volgués tancar a finals de l'any passat pel poc volum de socis que té. Finalment, però, se'n va desdir i es va comprometre a obrir una taula de negociació per dissenyar el seu futur.
Ara bé, de moment, els associats no tenen cap notícia sobre aquesta taula de treball que, tal com es va acordar al ple municipal, ha de dissenyar com es pot fer viable aquest equipament en mans del mateix Ajuntament. Josep Batlle és membre de la Comissió de Socis del Gimnàs.
De moment res, no tenim cap notícia. A més, jo segueixo tot els plers, les juntes de govern, i no hi ha cap notícia per ara. Suposo que degut al problema del Covid, degut al problema... És difícil la comunicació, és més difícil la comunicació.
Fons municipals han assegurat que aquesta taula de treball es constituirà en unes setmanes, tal com va aprovar el ple.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
Nou descens dels ingressats per Covid-19 al Taulí. Avui en són 128, 14 menys que dilluns. Del total d'hospitalitzats, 39 es troben ingressats a la unitat de cures intensives o semicrítics, els mateixos que fa 48 hores. Des de dilluns s'han registrat una vintena d'ingressos nous i 32 diagnòstics, però no hi ha hagut cap defunció.
El risc de rebrot ha tornat a minvar aquest dimecres a Sabadell i ara se situa als 310 punts. Segons les dades del Departament de Salut, també ha baixat la velocitat de contagi fins al 0,71 i la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 432 casos per cada 100.000 habitants. Amb tot, en les últimes 24 hores s'ha declarat una quarantena de positius més i 3 noves defuncions. Això fa que els casos confirmats des del mes de març s'enfilin fins als 14.593, mentre que al mateix període s'han comptabilitzat 505 morts. Pel que fa a la vacunació, continua en marxa i ja hi ha 9.156 persones vacunades a Sabadell, de les quals 3.860 n'han rebut ja la segona dosi. Precisament el casal cívic Arraona Marinals és un dels 37 punts de vacunació de Catalunya que a partir d'avui facilita el vaccí d'AstraZeneca en franges de matí de 9 a 12 i de tarda de 3 a 7.
Salut rectifica i ara accepta fer test d'antígens als segons suplents de meses electorals per aquest diumenge. Els afectats només hauran de demanar cita prèvia al seu cap de referència i acreditar que han de participar a les meses amb el nomenament i la targeta sanitària. A més, l'Ajuntament recorda que els titulars i els primers suplents de les meses electorals també poden demanar hora per fer-se el test.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Els candidats sabadellencs a la llista de Ciutadans per Barcelona han demanat un pla d'habitatge pels Marinals aquest matí des del barri mateix. Joan Garcia demana que el govern recuperi l'acord per enderrocar i construir els habitatges de nou.
Què proposa Ciutadans i què ha proposat el nostre grup municipal i què proposem nosaltres també? Doncs que sigui, en aquest cas, com es va fer als anys 90, que sigui la Generalitat, arribi un acord amb els veïns perquè es puguin enderrocar moltes d'aquestes comunitats i que el 50% de les noves vivendes, nous habitatges, el pagui un 50% la Generalitat i un 50% el pagui doncs, els propietaris o els nous propietaris, que seran els propietaris dels habitatges on es vivia abans.
El Partit Taronja vol d'aquesta manera renovar el barri. Troben que la rehabilitació que proposa la Generalitat no sempre és convenient. I no és el que volen els veïns. García es queixa també que la gent jove marxa dels Marinals perquè no troben oportunitats ni habitatge digne. En aquest sentit, proposa que els menors de 35 anys puguin demanar préstecs públics per finançar el 50% de l'entrada en comprar-se un habitatge. Aquest seria el mecanisme, per García, que n'afavoriria l'emancipació. A més, considera que cal incrementar l'habitatge social.
Poder fer incrementar l'habitatge social fins al 15%, que és el que es va doncs, planificar el 2007 i que havia d'evolucionar fins al 2027, arribar a aquest 15% de l'habitatge social i ara mateix estem al 2%, per tant, tindrem 7 anys encara per fer-ho, però és molt complicat que ho puguem arribar a fer. Ciutadans proposa i vol arribar o intentar apropar-se molt a aquest objectiu, perquè al final l'habitatge social és una de les fórmules que nosaltres demanem o que podem acompanyar per evitar algunes situacions crec que molt negatives, com veiem a Can Deu i com també hem vist aquí, doncs, d'ocupacions d'habitatges buits.
Tot plegat respon a un dèficit general de Catalunya en matèria d'habitatge. García repassa les inversions fetes.
És evident que Catalunya, per la seva, diguéssim, poca inversió els últims anys, hi ha un gran dèficit d'habitatge, sobretot d'habitatge públic, i d'habitatge de lloguer i habitatge social. Per exemple, nosaltres només hem invertit un 0,6% del pressupost de la Generalitat, doncs, en habitatge els últims anys, mentre que la mitjana nacional, la mitjana espanyola és de l'1,1, o sigui, la meitat de la mitjana nacional. Per tant, és evident que amb aquestes dades i moltes altres que tenim, que no són molt, diguéssim, positives, hem de poder canviar, poder realitzar canvis en les polítiques d'habitatge a Catalunya.
Pel que fa a la valoració de la campanya, Ciutadans espera que la seva proposta de govern constitucionalista en coalició amb el PSC i PP sumi aritmèticament per superar l'etapa del procés.
La cap de llista del PDeCAT a les eleccions, Àngels Chacón, ha reivindicat el llegat polític de Convergència i de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
Chacón ha reivindicat com Pujol va començar a pensar com el líder d'Estat i no com una comunitat autònoma depenent de Madrid.
Jordi Pujol té llums i té ombres. Hi ha un llegat polític que nosaltres, doncs, reivindiquem quan entenem aquella visió de fer de Catalunya un subjecte també a nivell internacional. Tota la xarxa de centres de recerca, les oficines exteriors, això era pensar com un estat, no? Vull tenir oficines comercials, més de 40 oficines, això fa més de 30 anys, per tant vull ser un subjecte, l'altra part no.
Malgrat aquest llegat, Chacón presenta el Partit Demòcrata com una formació transparent, democràtica i amb nous lideratges. D'aquesta manera s'ha volgut desmarcar del cas del 3%.
Estem parlant d'un partit que té 8.000 associats, més de 200 alcaldes, milers de regidors. Pensar que tota aquesta gent, perquè en el seu moment unes poques persones doncs van actuar suposadament incorrectament, per això ens ha de llestrar tota la vida i no hem de fer res. No, home, no, alguns hem entrat en política més tard. Som gent honesta, és un partit transparent, en els rànquings de transparència som dels primers, democràtic, bones pràctiques, els nous lideratges. Ara nosaltres hem d'arrossegar perquè unes poques persones, i torno a dir, 8.000 persones té aquest partit. No, no accepto que el PDeCAT sigui el partit del 3%.
En una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i la 2 també ha assegurat que hi ha un vot ocult cap a la seva formació.
Hi ha molta gent que ve no, d'aquella herència, diguem-ho així, aquella manera de fer comerciants, però que ara són independentistes. Hi ha molta gent independentista que ha vist que, primer, no els podem enganyar amb el full de ruta cap a la independència, no ho podem enganyar, o sigui, per il·lusions en podem tenir moltes, però després que cal gestionar aquesta casella del mentrestant.
D'altra banda, Chacón també ha fet una crida a la resta de partits independentistes per començar a preparar el full de ruta conjunt per aconseguir l'autodeterminació de Catalunya.
Però sobretot, amb una unitat estratègica dels partits independentistes, perquè si no ens en sortirem. Per tant, proposem que quan acabin les eleccions els partits amb representació al Parlament es trobin per marcar un full de ruta clar però real.
Per últim, la cap de llista del PDeCAT ha demanat al candidat socialista Salvador Illa que es faci una PCR després que aquest dimarts fos l'únic que no es va fer les proves anti-Covid abans del debat organitzat per Televisió de Catalunya. En aquest sentit, ha reivindicat que no es pot jugar amb la vida de les persones per electoralisme.
El sabadellenc Juli Fernández, número 17 d'Esquerra per Barcelona, fa una crida a la mobilització massiva diumenge que ve perquè els republicans puguin liderar el pròxim govern de la Generalitat. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Fernández creu que cal evitar que l'extrema dreta de Vox tingui la clau del futur executiu.
Si no participem, si no ens mobilitzem en aquestes eleccions, hi ha dues qüestions que poden passar. Una és que, com que nosaltres amb el nostre vot no hem decidit o no haurem decidit el que volem que passi, no haurem decidit qui volem que sigui el president, qui ho acabarà decidint serà Vox i l'extrema dreta, perquè tindran molt econòmic entrar al Parlament i el seu candidat ja ha quedat clar que és el senyor Illa i que el senyor Illa no tindrà cap problema en sumar la majoria i sumar els vots de Vox i de l'extrema dreta.
En aquest sentit, Juli Fernández opina que Esquerra està preparada per liderar un front d'esquerres i autodeterminista i rebutja la possibilitat d'un tripartit amb PSC i els comuns.
Nosaltres el que volem és guanyar el Partit Socialista. El que volem és construir un govern liderat des de l'independentisme d'esquerres que sumi a tota aquella gent a favor de l'autodeterminació i de l'amnistia. I nosaltres, amb aquells que representen la repressió, amb aquells que tenen casos de corrupció amb condemnes fermes i gent investigada, per això al nostre país no hi tenim cap vincle per poder-hi governar.
D'altra banda, el també delegat del govern de la Generalitat de Barcelona també ha erigit els republicans com els garants d'una major inversió en salut, educació i serveis socials.
Sempre que governem, ho torno a dir, posem més recursos en l'àmbit sanitari, posem més recursos en l'àmbit d'educació, més escoles, més professors, més mestres, posem més recursos als serveis socials, perquè és que per nosaltres això és clau, per nosaltres això és la vida, per nosaltres això és acompanyar-nos, perquè nosaltres tenim els mateixos interessos que la gran majoria d'aquest país, que el 90% o el 95% d'aquest país, i quan governem ho fem.
El candidat republicà ha reivindicat la gestió de la seva formació quan era el govern de Sabadell i ha recordat la inversió milionària que rebrà el Taulí en els pròxims anys.
Crec que tots i totes hem d'estar contents i satisfets de poder tenir aquests projectes que es concretaran durant aquest any sobre la taula. És evident que la pandèmia ha fet que puguem accelerar moltes inversions previstes, com és el cas de l'Hospital Taulí. Estem tirant endavant un equipament que serà polivalent, igual que hem fet a altres hospitals.
A banda de l'aposta per enfortir l'Hospital de Sabadell, Fernández també ha situat com a propostes estratègiques la connexió de Castellà amb la C-58 o un enllaç ferroviari amb Terrassa i Granollers, a més de l'ampliació del parc públic d'habitatge.
El Partit dels Socialistes fixa com a prioritat per al Vallès Occidental revertir les retallades que ha patit l'atenció primària i de proximitat en els últims anys.
El número 9 a les llistes del PSC, aquest 14 de febrer, el diputat i tinent d'alcaldessa sabadellenc Pol Gibert assegura que el primer que cal és retornar al consultori de Poblenou al seu veïnat.
Y queremos que sea otra vez una realidad y que la gente lo pueda usar diariamente. No queremos que la gente tenga que ir a 2 kilómetros del su barrio para ir al médico. Esto no puede ser. No entendemos por qué el gobierno de Esquerra Republicana cerró este consultorio en medio de una epidemia. Con lo cual, os pido que votéis a Sabadell el 14 de febrero para volver a reabrir este consultorio.
Més enllà de Sabadell, també hi ha altres serveis sanitaris a la comarca que caldria recuperar, segons els socialistes. Des de la formació, aposten per tornar a implantar les urgències nocturnes a les poblacions de Barberà i de Badia. Aquest servei, segons l'alcaldessa de Badia, Eva Menor, es va tancar en contra de l'opinió dels veïns, que es van mobilitzar per impedir-ho. Uns tancaments als quals també es va seguir l'eliminació dels serveis d'urgències farmacèutiques, tant a les nits com als caps de setmana. Des del PSC atribueixen aquesta pèrdua progressiva de serveis en els 10 últims anys a les decisions dels governs de Junts i Esquerra. Per això asseguren que l'única manera de revertir-ho és canviant l'executiu i votant Salvador Illa.
La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, defensa replicar a Catalunya el model de diàleg entre els agents socials, econòmics i polítics del Ministeri de Treball espanyol que dirigeix Yolanda Díaz.
Davant d'un govern de la Generalitat que ha estat d'esquenes als agents socials, que ha estat aïllat, que no ha volgut concertar absolutament res, volem el diàleg marca de la casa de Yolanda Díaz. Aquest és el camí imprescindible que necessitem a Catalunya perquè ningú quedi enrere.
Des de Cornellà de Llobregat, la líder d'En Comú Podem a Catalunya ha defensat que és el camí a seguir per al Albiach, que ara s'ha obert una finestra d'oportunitat, ha afirmat, i assegura que cal canviar un sistema injust que fa mal. En la seva intervenció també s'ha referit a l'empresa Nissan i ha denunciat que després de rebre diners públics, ara volen marxar i deixar la gent al carrer. Per la candidata, això no pot tornar a passar més, ha criticat. Per això ha proposat que si s'inverteixen diners públics, les administracions també han de poder decidir.
Dolors Sabater critica que el candidat del PSC, Salvador Illa, rebutgés fer-se una PCR i abans del debat electoral de TV3.
Que representa que ha tingut responsabilitats precisament en la gestió de la pandèmia i en l'aturada dels contagis, doncs sincerament penso que és una actitud deplorable i que parla del que és i la seva responsabilitat i la de seva no alçada per assumir un càrrec com el pel que es presenta.
La candidata a la formació anticapitalista carrega contra ella i creu que la seva negativa parla del que és i la seva alçada per assumir el càrrec al qual es presenta, ha assegurat. Per la seva banda, el candidat s'ha defensat dient que els PCRs no són un caprici.
Els portaveu del Partit Popular al Senat, Javier Maroto, s'ha sumat a la campanya electoral del 14F anunciant des de Sabadell la proposta de reducció d'impostos que planteja la seva formació si arriba a la Generalitat.
Todos los países de Europa, los gobiernos están bajando los impuestos durante la pandemia. Es una medida que está comprobado, ayuda a las empresas y fomenta el empleo. Ahora toca bajar impuestos y es la propuesta que hace el Partido Popular y nuestro candidato en estas elecciones. Bajar los impuestos significa ayudar a las empresas y acabar recaudando más en un corto o medio plazo.
Maroto també fixa com a prioritat l'atorgament d'ajudes directes a fons perdut per les empreses afectades per les restriccions.
L'exconseller Jordi Turull ha visitat Sabadell per saludar les persones que cada dia reclamen la llibertat dels presos del procés a l'Ajuntament.
També ha enviat un missatge conciliador a totes les forces independentistes, fins i tot a la CUP, qui no el va investir president abans que l'empresonessin.
Tinc clar que és l'adversari, tinc clar que això ho hem de fer junts i serà a base de complicitats. Aquest episodi, cadascú que tregui les seves conclusions, però per mi no serà cap problema per intentar buscar la màxima unitat des de la CUP, des del PDeCAT, des d'Esquerra Republicana, des de Junts.
La líder local Lourdes Giró l'ha acompanyat.
Ignacio Garriga, candidat del partit d'ultradreta Vox a Catalunya, reclama el vot per acabar amb els avantatges, diu, dels independentistes.
Señores representantes del movimiento separatista, señores de la izquierda, el resto de partidos que han permitido la situación que vivimos en Cataluña, se les va a acabar el chollo. A partir del 14 de febrero se les va a acabar el chollo.
Per la seva banda, el líder estatal de la formació, Santiago Abascal, ha qualificat de provocadores les paraules dels consellers Samper i Budó sobre les protestes que reben els seus actes.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant d'AstraZeneca, que troba un aliat a Alemanya per augmentar la producció de la vacuna d'Oxford a la Unió Europea.
El fabricant alemany IDT Biològica accelerarà la producció de vacunes d'AstraZeneca a partir de la primavera amb la previsió de produir desenes de milions de dosis cada mes a finals de 2022.
La fiscalia demana 4 anys de presó i una indemnització de més de mig milió d'euros per als amos del restaurant de Caldes de Malavella on va tenir lloc l'accident mortal de l'inflable.
La fiscalia diu que el matrimoni va mostrar deixadesa total a l'hora de comprar l'inflable que muntaven sense formació i que tampoc hi havia ningú que vigilés l'atracció. Aquesta, de fet, tan sols se subjectava amb dos dels ancoratges i va sortir volant amb una ràfaga de vent amb 7 menors a dins. El succés va tenir lloc el 7 de maig de 2017 i van perdre la vida una nena de 6 anys.
La Comissió Europea exigeix un compliment efectiu de les deportacions després de constatar que només es van retornar un terç dels immigrants irregulars el 2019.
Menys del 30% dels retornats al seu país d'origen el 2019 van fer voluntàriament. La manca de compliment efectiu de les deportacions s'explica, segons la comissió, per la falta de cooperació dels països d'origen dels migrants.
Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell pot encadenar demà passat contra el Zaragoza la tercera jornada consecutiva sense rebre un gol en contra, un fet que només ha passat un cop aquesta temporada i que podria ajudar a millorar els pobres registres de l'equip com a local. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En aquella ocasió, precisament, la ratxa va començar a la Romareda. Fa 15 dies, contra el Logroñés, el Sabadell va deixar la porteria 0 a la nova Creu Alta per segona vegada. L'anterior havia estat contra el Leganés el 29 d'octubre. Jaime Sánchez, un dels centrals que ha fet un pas endavant últimament amb la baixa de l'Eixcoc, ha recalcat aquesta millora.
Llevamos mucha importancia al bloque defensivo desde, bueno, desde la presión de empezando por el delantero hasta el portero. La verdad es que estamos haciendo un gran trabajo y a partir de ahí de dejar la portería a cero, luego sabemos que tendremos ocasiones y lo que te he dicho antes, una vez que empiecen a entrar, estoy seguro que sacaremos resultados muy positivos.
Al Zaragoza, en canvi, s'ha generat un clima de pressió abans de la visita a la Nova Creu Alta. Tot i passar pel seu millor moment, amb 13 punts dels últims 18 des de l'arribada de Jim, s'ha parlat repetidament de final i d'obligació de guanyar. Un dels qui ho ha fet és l'ex-arlequinat Íñigo Eguaras, tot reconeixent que en el 0-0 de la primera volta el Sabadell va ser millor.
Para nosotros es una final. Sabemos que es un equipo que va a estar jugándose todo hasta el final con nosotros. Vimos aquí en el partido de ida que nos costó mucho, fue un equipo que yo creo que nos pasó por encima, así que es verdad que sacamos un resultado positivo que fue el 0-0, pero ahora tenemos que ir a Sabadell a ganar los tres puntos, no vemos más allá de no venir aquí a Zaragoza con los tres puntos y es una final.
Avui la plantilla arlequinada s'ha entrenat al CAR de Sant Cugat i demà ho farà per últim cop abans d'aquest duel de divendres a les 9 de la nit des de mitja hora abans al Sabadell en joc.
I el juvenil del centre d'esports ha recuperat aquesta tarda a Saragossa un dels dos partits que tenia pendents a divisió d'honor. L'equip de Miquillador, però, no ha pogut passar de l'empat al camp de l'Olivar, cué destacat del grup.
Un conjunt que ha demostrat ser una autèntica pedra a la sabata. En l'estrena de la temporada Olímpia ja van ser capaços d'esgarrapar un punt i avui han posat el cadenat a la porteria. Tant a la primera com a la segona meitat, els arlequinats han gaudit de les millors ocasions, però han estat incapaços de materialitzar-les i perden l'oportunitat d'escalar un lloc a la classificació. Ara mateix són quarts amb 19 punts i a un de l'Ebro. El Sabadell juvenil segueix a l'espera de recuperar el partit pendent a Olímpia contra el Nàstic de Tarragona. El pròxim compromís també serà a casa, però en aquest cas dissabte a les 4 contra el Javac.
En vòlei, el sènior femení del Natació Sabadell torna a dependre d'ell mateix al capdavant del grup de Primera Nacional. La derrota del Sant Cugat a Mallorca deixa les Dugo Gotuzzo primeres en solitari amb 4 punts de marge i un partit més.
El club va fer la feina a la pista del Sant Boi imposant-se per un clar 0-3. Anna Picó, central nedadora, demana ara no afluixar.
Ara sí que podem dir que ja som líders de moment i hem de fer cas al que deia Lugo, d'anar partit a partit, anar sumant, que els altres vegin que nosaltres anem sumant i que anem guanyant punts i que sàpiguen que, bueno, que anem primeres i que anem a per totes.
Tot plegat abans del partidàs de diumenge, a 1:15 a la pista de les Sant Cugatenques. Per la seva part, el masculí manté el seu pols particular amb el Roquetes. Tots dos segueixen compartint lideratge després del 3-0 del club a les Naus contra el Balàfia Lleidatà. Xavi Solanelles, oposat de l'equip, calca el discurs del femení.
Partits contra monjos o partits que ens quedin siguin contra rivals més potents o més fàcils, perquè estan a més en baix de classificació, el que hem de fer és seguir amb la mateixa línia, anar partit a partit i anar guanyant.
De mica en mica, el masculí s'apropa a les fases d'ascens, ja que manté els 10 punts de diferència amb el tercer. El següent compromís serà aquest dissabte, a les 4, novament a les Naus contra el monjos cué d'aquesta Primera Nacional.
El Sabadell Rugby Club ha reprès els entrenaments després de 2 mesos.
Ahir es van poder exercitar a Sant Oleguer per primer cop des de principis de desembre, però encara sense els jugadors i els entrenadors de fora de la comarca. El club, mentrestant, ha decidit no federar el seu equip masculí a la divisió d'honor catalana, que ja es pot reprendre amb les noves mesures. Oriol Ferran, vicepresident de comunicació, explica els motius.
La inestabilitat que hi ha ara mateix fa que no ens assegurin al 100% que la Lliga es pugui fer i es pugui acabar. Per tant, són uns diners que paga cada jugador, que són els 180 euros de la fitxa federativa, que no ens asseguren que els puguem aprofitar. A més, ja ens van avisar que en cas de que es suspengui la Lliga a mitges, aquests diners no retornarien.
Abans de l'esclat de la pandèmia, ara fa gairebé un any, el masculí estava classificat pel play-off de Primera Catalana i el femení del Sabadell Rugby Club havia de jugar la final de Segona Catalana.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
D'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 10 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.